Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 12 de març, el dia en què estem tots encara horroritzats per la mort del petit desaparegut a Almeria fa 12 dies. La història és terrible, ho és més a cada detall que coneixem i espanta la manera en què tot s'ha retransmès en directe. Des de que saltava la notícia de la mort del petit aquest diumenge, l'odi s'ha escampat, sobretot per les xarxes socials, cap a la persona detinguda i molt més enllà. Tant que la mare del petit ha sortit aquest matí a demanar que es pari aquest odi. Acaba de perdre el seu fill i surt a demanar respecte per tots. Quina lliçó ha donat avui? Deixem de fer espectacle de la desgràcia, si us plau. Avui al programa repassarem tota la informació que n'hi ha força a les nostres comarques, a l'espai de talent amb denominació d'origen. Els descobrirem la Núria, la persona que hi ha rere el projecte No Cuino. Menjar preparat, menús setmanals, botiga, tallers i molt més que s'ha fet realitat amb el suport de la Fundació Formació i Treball. No es perdin els detalls de la seva història d'aquí uns minuts. A partir de la una anirem de vins, avui fins al Priorat, als Guiamets, per conèixer més del celler Mas de la Caçadora i de la rondalla de la Rosa la Guapa. Tampoc se'ls poden perdre aquesta història. I en la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240, com cada dilluns, per connectar amb Cope Lleida. Avui, Dia Mundial del Glaucoma, en parlarem des de la perspectiva mèdica i des de la perspectiva dels afectats i familiars. Recordin que esperem les seves propostes i les seves opinions al nostre compte de Twitter del programa, @copetarragona, i no es pensin que avui no hi posarem música tot plegat, perquè tal dia com avui fa 72 anys, ella és Liza Minnelli. Chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5, 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ja saben, en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. With whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 26, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis, anem a la previsió del temps, a l'Agència Estatal de Meteorologia, i tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Avui tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Tarragona, de moment, amb unes temperatures que no variaran. Hi haurà màximes de 20 graus a la capital mateix, 19 també a Reus o al Vendrell, 17 graus a Gandesa i 22 a Tortosa. El vent bufa de l'oest amb ratxes molt fortes encara, sobretot al litoral o al paralitoral, on podem arribar encara als 70-80 km per hora fins a la tarda. Demà al matí continuarà el cel ennuvolat, no descartem algunes precipitacions, però febles i ocasionals, i al llarg de la tarda aquesta nuvolositat anirà disminuint. Les temperatures baixaran puntualment, hi haurà mínimes de 8 graus a Tarragona, Reus o Tortosa, 9 al Vendrell i 7 graus a Gandesa. El vent bufarà més suau, variable, amb tendència a bufar de nord.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La xifra del matí són les 4 tones de residus, la majoria plàstics, que s'han recollit aquest diumenge en la campanya per un Delta Net a 7 municipis del Delta de l'Ebre. S'han trobat bàsicament taps, ampolles, bidons o fragments de plàstic, però també tovalloletes o arts de pesca. A la platja de l'Eucaliptus, a Amposta, s'ha arribat a localitzar més de taules i butaques abandonades a la zona, una barqueta que també s'ha retirat. La brossa recolectada anirà directament a un abocador davant la complexitat que el material molt desgastat per l'aigua, el sol i plens de sorra se li pugui donar una segona vida. En Xavier Abril és tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
El plàstic ha vingut a fer-nos la vida més fàcil, però és un element que el tindrem entre nosaltres de per vida. Aquí al Delta de l'Ebre, doncs, bueno, el 80% dels objectes que recollim són d'origen plàstic i principalment, doncs, bidons, ampolles, botelles, etc.
Més de 200 voluntaris han participat en la campanya de neteja. La iniciativa, més enllà de recollir la brossa, vol sensibilitzar la població perquè canviïn els seus hàbits de consum diaris i millorin la conducta en relació al medi ambient. L'Ariadna i l'Andrea són dues de les voluntàries que hi han participat. Deien això a l'Agència Catalana de Notícies.
L'any passat vam trobar molta, molta brossa, però enguany ens han dit possiblement pel temporal, per les pluges, pel vent, però ens està costant trobar coses, la veritat. Bona senyal, també.
Sobretot plàstic, i taps i xarxes de pesca, sobretot, és el que més. I ara he trobat una tortuga molt petita que estava, bueno, dissecada, i m'han dit que és un fet molt important, que no s'ho esperaven, que normalment no estan per aquí.
Més coses. L'origen de la fuita d'aigua a la nuclear Vandellòs 2 està a la vàlvula de ventilació de la barrera de pressió. La fuita manté aturada la central des del passat divendres. Ara se soldarà el degoter i es faran treballs complementaris als generadors de vapor i en altres soldadures del recinte de contenció. L'ANAP assegura que la central està en condicions segures i insisteix que la incidència no ha tingut repercussió per a les persones ni per al medi ambient. Precisament aquest cap de setmana, en el 7è aniversari de Fukushima, els ecologistes han alertat d'un risc d'accidents si s'allarga la vida de les nuclears espanyoles. Reclamen que no es renovin les llicències que acaben al 2021. Els ecologistes veuen en aquest tipus d'incidències, com la de Vandellòs 2, un senyal d'esgotament de les centrals. L'Eloi Nolla és portaveu d'Ecologistes en Acció.
I això no és més que una advertència del que, de que el que va passar a Fukushima pot seguir passant aquí. A més, nosaltres tenim l'experiència ja de l'accident de Vandellòs 1 i que hi ha que extremar ja les mesures per part de polítics, moviments socials, etc., perquè no renovin les llicències que els permeten actuar i que acaben el 2021. De l'ocultisme que sempre envolta qualsevol actuació al voltant d'un accident nuclear, tant si és al Japó com si és a l'estat espanyol com en qualsevol altre país. Com que el seu origen és militar, és de, doncs està tot sumès amb aquest secretisme i aquesta manca d'informació.
Els ecologistes recorden que prolongar les llicències suposaria haver de fer unes inversions a les instal·lacions totalment inviables ara mateix a nivell econòmic, com apunten, ja va passar amb Garoña. I avui hem sabut que els Mossos investiguen dos atracaments en farmàcies a Segur de Calafell. El modus operandi apunta que l'autor dels dos robatoris podria ser el mateix individu. Primer va assaltar una farmàcia ganivet en mà al carrer Rin i ja a la tarda, el mateix dia, una altra al carrer Barcelona de la localitat. Atenció a aquestes 5 camioners denunciats en un sol dia per positiu en drogues en un control a l'AP7 a Vilaseca. Durant el dispositiu es van controlar 30 camions. D'aquests, se'n va denunciar 9 per normativa de transport, un altre va ser enviat al taller perquè el tacògraf havia estat manipulat i 5 dels 12 drogoters van resultar positius. I la Guàrdia Urbana de Reus ha obert diligències penals a un conductor per positiu d'alcoholèmia. Donava pràcticament 5 vegades per sobre del permès. Va donar 1,11 quan el permès és 0,25. El van localitzar a l'avinguda 11 de setembre. El conductor té 30 anys i és de Reus. Havia perdut el control del cotxe i va sortir de la via. Per altra banda, atenció també a aquesta diumenge, un accident sense ferits a l'avinguda La Salle de Reus. El conductor va perdre el control del cotxe. Té 59 anys, va donar 0,75 al control d'alcoholèmia. I no s'ho perdin perquè això va passar cap a les 5 de la matinada. Quan a les 2 del migdia va presentar-se al dipòsit per recollir el cotxe, va tornar a donar positiu i no li van poder tornar. I encara en successos hi ha 3 detinguts per robar a una desena d'apartaments de Vilaseca. Són un home de 39 anys i dues dones de 18 i 22 que haurien robat roba, joies, electrodomèstics i ampolles d'alcohol, entre altres objectes de valor. Segons els Mossos, els lladres van accedir als habitatges trencant els bombins pel mètode anomenat bec de lloro i en tots els casos ho van fer de matinada i a segones residències. Part dels objectes robats van ser recuperats i s'han pogut tornar als seus propietaris. Els tenien a l'interior d'un dels apartaments preparats i apilats per transportar-los. Els detinguts acumulen 13 antecedents per delictes contra el patrimoni. El jutge n'ha decretat llibertat amb càrrecs. I seguim en plana de successos perquè ha acabat a presó un home que aprofitava les sortides del centre penitenciari per cometre robatoris amb intimidació a Tarragona. L'individu esperava que no hi hagués cap client per intimidar la dependenta amb un ganivet o una pistola i endur-se la recaptació de la caixa. Té 51 anys. Estava ingressat en règim de tercer grau i va cometre 4 robatoris mentre estava de permís. Té 29 antecedents, dels quals 7 per robatoris amb violència i intimidació. Ha passat a disposició judicial que n'ha decretat l'ingrés a presó. I a Tarragona, l'Associació de Veïns de Maria Cristina i Voltants alerten que al barri s'ha detectat ja diversos casos d'estafa per abraçada. Alerten a través del seu compte de Facebook i demanen que es vagi amb compte. Sembla que des de fa un temps un noi jove intenta enganyar amb aquest mètode. S'apropa plorant per la mort d'un familiar, diu que coneix la persona, l'abraça i aprofita per robar-li. Són les 12:33, anem amb bones notícies. El fruiturisme arriba a la Ribera d'Ebre amb rutes específiques per gaudir-ne a peu o en bicicleta. Ametllers, presseguers, pruneres o cirerers, entre d'altres, estan florint ara i cobreixen la Ribera d'Ebre amb catifes de colors. Per gaudir-ne, fins al 25 de març es pot fer la ruta en bicicleta de la Ribera en flor. La ruta està pensada per famílies, és de baixa dificultat i comença el refugi antiaeri de la Font Gran de Benissanet. Es fa un recorregut d'hora i mitja, d'uns 7 quilòmetres, acompanyats de guies especialitzats i amb tot l'equipament necessari inclòs. El Raül Sebastià és responsable de l'empresa Rogles Aventura.
Però bàsicament aprofitem la floració presseguer. Llavors ha tingut molt gran acceptació, les rutes en bici pots no tant, però a peu també. I bueno, l'avantatge que ofereix la bici és que pots, en menys temps pots sobre més camps i fer més fotos i més punts ideals. Però bàsicament és fotos, passejar, moment de tranquil·litat, de natura, a prop d'aquí, saps que no cal anar a fer gran muntanya per a disfrutar la natura, sinó que les zones de cultiu i regadiu pues és interessant veure-hi.
Les rutes també es poden fer a peu els dos propers caps de setmana fins al 18 de març. La caminada és de 2,5 km i té una durada de menys d'una hora. Arribem a les 12:35 pràcticament. Un jugador del Racing Bonavista, el grup 2 de tercera catalana, ha acabat aquest cap de setmana a urgències després d'una agressió al derbi amb el Camp Clar. Segons llegim al Tarragona 21, l'agressió s'hauria produït fora del camp, ja quan el jugador es dirigia al cotxe amb la seva companya. Segons el Digital, un jugador del Camp Clar, ja identificat, se li hauria acostat per darrere i el va colpejar a la cara. Tant l'agredit com el club han presentat ja denúncia. I en l'àmbit estrictament esportiu, victòria del Nàstic davant el Granada per 1-0. Els graners tanquen així la mala ratxa de derrotes i s'emporten 3 punts cap a casa. Per la seva banda, empat a 0 del Reus davant el Huesca, el líder de la categoria. El resultat situa els roig i negres a 6 punts de la zona de descens. Per cert, destaquem avui també que el show gran de patinatge artístic del Reus Deportiu ha quedat tercer al Campionat d'Espanya. Ara el conjunt podrà decidir si prefereixen disputar el Mundial a Nantes, a França, o l'Europeu a Lleida. per acabar, arribem a les 12:36, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que porta avui en portada: Tarragona reclama más promoción para sus juegos. Al Reus Digital, la importància de l'exercici físic en els tractaments oncològics. I al del Camp.cat trobem destacat a aquesta hora: un jugador del Racing Bonavista acaba a l'hospital per una agressió d'un rival. En la mateixa línia que el Tarragona 21, que destaca avui que un jugador del Racing Bonavista ha acabat a urgències en ser agredit després del derbi amb el Camp Clar. El diari Més diu: surten més casos d'estafa per part d'una mateixa dona dels Pallaresos. Doncs 12:36, ara sí, un minut per la publicitat i continuem.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en hipercor.
Com cada dilluns aixequem persiana al programa, continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen. Ja saben, cada setmana busquem projectes, idees que ens agraden, que ens semblen diferents i interessants. Fa uns dies teníem aquí a la Maria, de Formació i Treball, que ens explicava que a través del punt d'autoocupació de la Fundació han acompanyat a 20 persones a fer realitat els seus negocis en el darrer any. Doncs avui tenim aquí una d'aquestes persones, és la Núria Cortés, i és qui hi ha rere No Cuino, un projecte del que volem saber-ho pràcticament tot avui. Núria, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com estàs? Escolta, explica'ns què és el No Cuino i com comença aquest projecte, a veure.
No Cuino és una empresa de menjar, però que abarca moltíssimes més coses. Amb el temps que hem estat treballant-hi, han hagut moltes adaptacions. Uh-huh. O sigui, el projecte inicial no té res a veure amb el projecte final.
Sí, això, o sigui, la idea que tu tenies ha anat variant molt.
Molt, molt. En un primer moment només era tema de menjar cuinat, per emportar, envasat individualment amb atmosfera modificada perquè tingués una duració d'uns 20 dies, perquè cada l'altre ja existia per tota la zona on estem, i en principi el projecte era aquest. Ha anat variant, poquet a poquet, i s'ha acabat transformant en NC, espai de cuina, on hi ha diverses branques. Una és aquesta del menjar, la següent és, que també estava prevista en un principi, que si fos una miqueta de, al tenir botiga també, que fos una miqueta de botiga gastronòmica, per fer regalets gastronòmics, etcètera, etcètera, per poder llogar segons quins estris que tu no compraries mai, com un crispeter gran, fons de xocolata, per fer cotó de sucre, etcètera, etcètera.
Clar.
I relacionat amb això, que també fos catering per aniversaris, batejos, baby showers, etcètera, etcètera. I al tenir un local gran, tota la part del darrere que hem fet com a cuina, l'hem transformat també a la tarda en tallers de cuina, en escola de cuina.
Molt bé, o sigui que és amplíssim, sí, és amplíssim les possibilitats, no?
Exacte. Però... I ara hi ha un altre projecte arrel de tots els cuiners que tinc, que seria xef a domicili.
Això m'agrada molt. Ah, això és molt bona idea, està cada vegada més de moda, Núria. No, tens molta visió, sí. Anem a pams, llavors, va, anem per parts, perquè... Com tu deies, això primer va sorgir com una idea de fer menjars preparats, no? Menús setmanals, per exemple.
Exacte.
I una de les branques és aquesta possibilitat, doncs, de fer el menú setmanal, per exemple, per persones grans, que és una iniciativa molt interessant.
Exacte.
No?
Exacte. És a dir, estem en un moment també que hi ha molta gent sola, que hi ha molta gent que els fills no es poden ocupar d'ells perquè estan treballant, tota la setmana també tenen fills al seu càrrec, i aleshores, clar, a més és cuidar dels pares, donar-los de menjar, etc, etc. Després, per l'altra banda, els avis que estan visquent sols, també ens trobem que igual estaríem menjant cada dia el mateix. És a dir, van al súper, compren alguna cosa i estan igual 3 dies, s'han fet una olla i estan menjant exactament el mateix cada dia. Aleshores, una mica que tinguin nutricionalment, perquè tenim servei de dietista, que tinguin, o sigui, que abarqui totes les nutrients que puguin necessitar durant tota la setmana, amb supervisió de la dietista, llavors amb els fills o qui ho convingui, que a les nits també vagi compensant el que han menjat.
Clar, clar, això està molt bé, perquè evidentment que en cada cas, doncs, com que compteu amb una dietista, doncs si hi ha particularitats pel que fa, doncs hi ha alguna malaltia, no? Exacte. Doncs és que de menjar sense sal o el que sigui, no? O alguna al·lèrgia o el que sigui.
El que pren Sintrom, clar, el que és diabètic, el que és hipertens, etc. Llavors cadascú, cada tipus de menjar, doncs està relacionat amb la seva malaltia. Amb la seva...
Molt bé, sí. Per tant, primer punt, no? Aquests menús setmanals, parlem de persones grans que o bé no tinguin ningú que se'n pugui, que es pugui ocupar, doncs, de que això, de que tinguin aquesta alimentació equilibrada, o que ells mateixos, doncs, diguin, mira, ja no estic per Pasqües, no? Això que m'ho portin fet a casa.
Exacte,
perquè ho porteu...
No tinc ganes, però tampoc tinc ganes de sortir a menjar al restaurant.
Exacte.
Vull menjar a casa meva i després sentar-me al meu sofà. No tenir que sortir i tal.
Per tant, es pot, diguéssim, contractar aquest servei de que ens porteu el menú. Això com es fa? Ho porteu a diari? Ho porteu 2 cops per setmana, crec,
dos
no?
2 cops per setmana per 3 dies cadascun.
Vale.
Diumenge, festa. Mm-hmm. Diumenge... estan els fills per dinar, tota la família.
Molt bé. També estem parlant, en aquest cas, de persones potser grans, que potser doncs, ja no es puguin fer, no? fer gaires coses a la cuina, però també per gent que, per exemple, doncs, digui, mira, és que no tinc ni temps, o ni ganes, o no en sé, no? però vull menjar bé com fet a casa. No?
Hi ha molta gent que està treballant tota la setmana fora, sobretot a la Torre. Veiem que hi ha moltíssima gent que agafa el tren cada dia cap a Barcelona i cap a tot arreu, i que no tenen ganes a la nit quan arriben de posar-se a cuina...
A fer-te el tàper. És que això és fatal. Mira, jo que parlo per experiència. És que llavors acabes menjant malament, és veritat.
El que hi ha a la nevera, agafes 4 coses de la nevera, ho fiques dins el tàper i ja està. I aleshores nosaltres el que tenim és a la pàgina web de nocuino.cat, una de les pestanyes és la botiga, ¿vale? Aleshores allà tens o el menú setmanal del que farem, que llavors normalment són 2 dies de llegum, 2 dies de verdures i 1 dia d'hidrat, sigui arròs o pasta, i bueno, peix, carn, etc, etc, que sigui una mica també equilibrat, i aleshores pots comprar-ho a través així del menú ja preparat per nosaltres, o bé a la carta. Mm-hmm. Et fas tu el teu menú amb el que més t'agradi, com si vols estar menjant 3 dies de llegums, 4 dies.
Exacte,
que vulguis,
això ja cadascú, no?
Cadascú ja és lliure, mentre no siguin grans i necessiten la dietista.
Vale, doncs perfecte.
Nosaltres que vagin. I aleshores, fins dimecres a la nit, pots fer-me la comanda. I llavors jo cuino i dissabte al matí m'ho vens a recollir.
Vale, perfecte. Doncs aquí anem avançant passos. El que ens comentaves també, servei de catering, per exemple, per un esdeveniment concret, no? Que em diguis, doncs tinc una celebració...
Petit esdeveniment. De moment, per començar, començaria
no,
amb petits
diguis,
esdeveniments.
Mira, és que tinc, no sé, 18 persones a dinar a casa,
exacte,
no?
I,
d'entrada, potser no tenim olles suficients per fer el que volem fer, o no tenim mà, o el que sigui, doncs això també ens ho resols, no?
Exacte.
T'encarregues de tot, Núria?
Sí, sí. Vull dir, si venen em diuen, mira, faig un bateig perquè tinc un jardí gran, o la comunió mateix, no? Que tinc un jardí gran
clar,
i tal.
Clar, ara venen comunions, sí, sí.
I no vull tampoc tenir allò 20 persones amb menú sencer, per tot el que comporta també econòmicament. Llavors doncs, faig el mateix, però diguéssim com un bufet. Un bufet a l'aire lliure, amb diverses parts de, doncs, bueno, de canapés, de culleretes, de totes pijadetes així, de coses així de bufets.
Sí.
I aleshores, doncs, bueno, nosaltres venim, t'ho muntem, fem el bufet, et portem cambrers si vols cambrers, i a partir d'aquí podem allargar el que tu vulguis, no? Podem afegir el que tu vulguis. Si vols un cuiner allà que vagi fent un show cooking d'un, no sé, un fideuejat, perquè també vols fer-ho, doncs te portem al cuiner, i això, i els cambrers, i el que vulguis,
vale.
Llavors ens ho emportem.
Molt bé, o sigui, us encarrego de tot, perfecte.
Exacte.
Una cosa que no t'he preguntat sobre el tema dels menús o els plats ja preparats, i és que, ens ho has dit en començar, de fet, que venen doncs, en racions ja individuals, preparats, o sigui, que és una mica de que si ho he d'escalfar al forn o al microones ja...
Exacte, vull dir, tu mateix li pots obrir una miqueta la tapa i escalfar-ho al microones i menjar-t'ho directament del recipient, o bé traspassar-ho al plat, escalfar-ho on vulguis, a la olla, al microones o on vulguis. Però sí, és, bueno, és com un un tàper. Li traiem la tapa i ja està.
Vale, vale, és que això és important. Ho hem dit ja, tens l'assessorament d'una dietista, una persona que s'encarrega de que siguin menús equilibrats, no, i sans. També fas una aposta pel quilòmetre zero.
Exacte.
Productes exacte de casa i suposo que cuina tradicional, en el cas d'aquests dels menús ja setmanals.
És la cuina de casa meva. És la cuina que menjo jo. Vull dir, fa un any que estic penjant els meus plats per internet i és tot el que jo dinava a diari, tot que anava fent a diari. I aleshores és, bueno, pues això, és com si jo vaig a comprar a la carnisseria del poble, vaig a comprar a la verdura, que en aquest cas és verdura ecològica, a l'oli extra verge, i llavors, bueno, com de casa meva.
Uh-huh.
O sigui, estareu menjant el que menjo jo.
Sí, garantia que mengem casolà, eh? Que sí, això sí, a vegades... No?
Sí, no és.
Com que anem tan malament de temps, no?, darrerament.
Sí,
no,
i doncs... a més és això, doncs de casa no porta absolutament res. És a dir, jo què sé, uns llegums doncs porten el llegum, el xoriço, si hi ha un sofregit, i no, exacte, res més, oli i sal.
Mm-hmm. Vull dir, la nostra dietista, que el dimarts estarà encantada d'escoltar-te, Núria. Més branques, va, d'aquest projecte. N'hem parlat ja d'unes quantes. Ens deies que hi havia botiga física, crec que el pla és obrir ara aquest mes de març, no?
Sí, exacte. A l'agafar el local ens vam trobar que ja hi havia una botiga muntada. Aleshores, clar, s'havia d'omplir.
S'ha d'aprofitar.
Exacte, s'ha d'omplir. I aleshores ara estem treballant amb la botiga, que allà serà on tindrem també el menjar físic, vull dir que també qui no vulgui fer menú o no vulgui comprar-ho per internet pot venir a la botiga i mirar què és el que tinc, llavors clar, no serà la carta, evidentment, vull dir, serà el que hi hagi, però ells hi poden anar provant també, aviam com el menjar i tal, aviam si els hi agrada, i a més de tenir tot el menjar, doncs tindrem una branca de productes gourmet dels Països Catalans.
Molt bé.
Val? Aleshores, des de vins, caves, licors... I, en aquest cas, estem apostant per petites empreses, obradors petitons, artesans, i com és en el cas de Menja Miques, d'aquí
a
Tarragona.
Home, si la vam tenir aquí fa no res, doncs, i tant.
M'ha arribat la setmana passada, va venir la Clara de Menja Miques a portar-me la crema de garrofa, i llavors, bueno, ja estic treballant amb ells, vull dir, estic apostant pels petits... les petites empreses que treballen en productes del territori.
Molt bé.
Sobretot. Sí, sí. Molt per bé. Fer, doncs, això, regalets, que vols anar a casa d'algú perquè és un sopar i no portar la típica ampolla de vi, que també pots, a més, doncs un regalet, no?, com portar unes sals, que també tenim, sals mediterrànies de barbacoa, també d'un altre petit obrador de Barcelona. Ara m'arriba de Tastets, que és, bueno, és una empresa que porta tastets de productes catalans i ens arribarà dolços, bueno, catànies, evidentment, no? Vull dir, petits així, petites cosetes que puguis fer un regalet.
Molt bé, seleccionades, exacte, no?
Exacte.
Molt bé, i aquest recolzament també, no?
Doncs I l'oli, sobretot, productors. Que és un molt bon amic meu, del Marchante,
sempre.
Que és l'oli d'oliva paisanès. Mm-hmm. També tenim, doncs, ampolles d'oli, ampolletes més petitones, llaunetes, olis aromatitzats, de menta, de fonoll, de farigola, etcètera. Vull dir, per fer un regalet.
Molt bé,
perquè
molt
a casa
bé,
no t'ho compraràs, suposo.
Bueno,
o
escolta,
si no, també.
Autoregalar-se també aquestes coses dona molta alegria, també.
També,
eh?
També.
Sí, de tant en tant. Sí. Doncs això, tenim la botiga i una cosa que també m'has comentat, evidentment, com que l'espai us ho permet, que no hem dit l'adreça, però sou a Torredembarra.
A Torredembarra.
És carrer Fila 215.
Filadors 15 és l'entrada a l'obrador, l'entrada als tallers. La botiga fa cantonada, Filadors amb Indians.
Vale, perfecte. Carrer Filadors amb Indians, la botiga, a mes de març, eh? No tenim encara dia, però
exacte,
haurem d'estar atents. Parlem dels tallers, perquè aquí també has anat a trucar a la porta de professionals també de la zona, no? De cuiners, de xefs, que t'ajudaran a l'hora d'impartir aquests tallers.
Exacte.
Com funcionarà això?
Doncs mira, això ho vam començar ja el dia 29 de gener amb el primer taller, que va ser un taller d'arrossos, va tenir molt èxit i l'hem tornat a repetir i continuarem, suposo, perquè el tema arrossos agrada moltíssim.
Sí, i no és fàcil, això, s'ha de tenir una mica de mà.
Cadascú li surt, com li surt, posant exactament el mateix. I aleshores, doncs això, no? Vull dir, vam començar, en un principi em vaig rodejar de gent que jo ja coneixia, de cuiners de la Torre, que jo ja coneixia, que a més ja havien donat classes, excepte el Marc Navas, que s'estrena ahir, precisament, amb un taller de quilòmetre zero i de temporada, i la resta, ja havíem donat classes, ja havíem fet show cookings, etcètera, i la veritat, han començat molt bé,
molt bé.
Vull dir, han començat molt bé, la gent ara poquet a poquet està veient el que és no cuino, tothom pregunta, tothom aviam quins tallers faré properament, perquè la majoria ja estan gairebé plens, I com que acostumen avui en dia a venir colletes...
És que és un pla molt interessant, eh?
Clar, si som més, igual, llavors hem passat als tallers privats. Val? Com que hi volíem venir, llavors ja no hi havia places, vam decidir fer tallers privats per grups d'amics, o grups de famílies, o qui vulgui venir. S'ajunten entre 10 persones i trien quin taller volen fer. Uh-huh. Per exemple, els dos que tinc ara, que són privats, són asiàtics, els dos.
Que
volen
cuina
fer-ho
japonesa,
asiàtic.
No?
Hi ha una que ja abarca més que Japó, perquè, per exemple, el sushi no el toquem, el tocarem, però un monogràfic només de sushi.
Molt bé.
Que aquest ja el tenim preparat pel següent quadrimestre. I els dos són asiàtics, vull dir, agrada molt tota aquesta zona, no? I en principi, doncs, bueno, vam fer les receptes que volen ells. És a dir, al ser privat, poden triar el
Pots
dia...
Pots adaptar-ho una mica,
poden
molt
triar
bé.
El dia, poden triar el taller i poden triar les receptes que volen. Clar, jo, les que faig jo, clar, és el que hi ha. I no canviaré, no?
Clar, clar, clar.
Són les que hi ha.
Llavors, vosaltres ens poseu, sí, perquè estem donant aquí idees, escolta, és un molt bon regal també, perquè és un taller de cuina amb la colla, una activitat diferent, o ara aquesta, que ve el dia del pare, escolta,
Exacte.
Per què no portar-lo a fer un
Exacte.
Taller de cuina, no?
Si el papa és cuinetes, perfecte,
i
si
no
ho és,
que n'aprengui.
Si no, que n'aprengui,
exacte.
Exacte.
I ens ho feu tot una mica a mida, o sigui, ens ho poseu tot, no?
Sí, sí. Vull dir, no heu de portar només les ganes.
Vale.
Us posem el davantal...
Davantal i tot, perfecte.
Tot. Vull dir, vosaltres veniu, són dues hores de taller i una hora de sopar. Perquè, clar, després del taller, tot el que hem cuinat, sopem.
Uh-huh.
Ens sentem a taula, obrim l'ampolleta de vi, mengem el que hem fet i acabem de parlar amb el xef que ha fet les receptes. Doncs acaben, és quan acaben d'aquella petita cosa que no li han preguntat abans perquè els hi ha fet cosa i tal, doncs pam, no? Ja comencen a parlar, surt tot, surten nous tallers...
Clar,
i, doncs, i per què no feu això? Bueno, doncs ja el farem més endavant, no? Surten nous tallers i la gent que ha marxat, molt contenta, o almenys és el que m'han dit a mi, han marxat molt contents, però han tornat. O sigui, han tornat
això
a tornar al taller.
Això
per
és
tant,
bo. Molt bé, per tant, jo crec que hem repassat totes les branques. Em faltava això que em comentaves, que és un projecte una mica més a futur del tema del cuiner a domicili, no? Que és veritat que també és una cosa que cada vegada es posa més de moda, dius, mira, tinc un sopar a casa, i és una mica entre que et fan la feina i que és part de l'entreteniment, no?
Ah, exacte. Tenir... A veure, hi ha vegades que per X motius, perquè tinguis gent gran a casa al teu càrrec i no puguis sortir, perquè tinguis fills petits i no puguis sortir, vols fer un sopar amb amics, però no voleu marxar al restaurant perquè no podeu, però tampoc vols cuinar. Vull dir, vols estar com si estigués en un restaurant.
Clar.
Aleshores, doncs, bueno, ens contractes, nosaltres venim, veiem la cuina, veiem els estris que tens, com ho podem fer, pactem un menú, tornem al dia del que hem quedat, comprem, cuinem i recollim.
Mhm.
I te deixem amb
ja
el postre
està.
I marxem.
Sopats Exacte. I a dormir, no?
Exacte. Només et queda per rentar el tema del postre, perquè el postre ja te'l deixem preparat perquè te'l mengis tu i nosaltres ja marxem.
Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, és un projecte interessantíssim, de veritat, tenia la raó la Maria de Formació i Treball, em deia, és un projecte molt, molt maco, no? I la Núria té moltes ganes.
I gràcies a la Maria està aquí ara aquest projecte, perquè si no és per l'empenta...
Clar,
la formació
clar.
I treball.
És que et volia preguntar una mica, no? Perquè jo no sé si tu abans et dedicaves al món de la cuina, no? O de la restauració.
Administrativa. Tota la vida.
I com vas apretant això, Núria?
Teníem una taverna, també, però jo tota la vida administrativa. Des dels 16 anys que vaig començar a treballar, fins ara que tinc 48. Vull dir que, i sempre administració. M'agrada molt la cuina. Sempre m'ha agradat fer moltes cosetes i sobretot moltes pijadetes aquestes així en plan catering, així per amics, per aniversaris, etc. I vaig dir, per què no? Tinc una edat que ara vaig a buscar feina i no és el que era abans.
Per desgràcia, sí.
I aleshores dius, pues, què faig? Pues, autoocupació. Vull dir, si no ve la feina, me la buscaré jo.
Uh-huh.
I aleshores, doncs mira, va sortir això gràcies a l'Ajuntament de Torredembarra, que té aquest servei d'autoocupació, que és una fundació privada,
sí.
I aleshores doncs, bueno, vaig anar a preguntar, vaig anar a parlar amb la Maria, i bueno, bé, vam començar a parlar, a veure quin projecte era, i a posar els peus a terra, de dir, és possible, no és possible. I ella una mica de guia, de dir, el tanto per aquí, vés per allà, t'ajuden molt a preparar els papers, a preparar-ho tot, que ho tinguis clar, quin concepte és el que vols, i sobretot els números que et surten.
Clar, que no et posis en alguna cosa, no, que és irrealitzable una
que
mica,
tu,
no?
Tu, per clar. La il·lusió que tens d'aquest clar. Projecte, pensis que sí, que endavant, i resulta que estàs molt equivocat.
Ja.
I necessites algú que no sigui del teu entorn, també, que t'expliqui i et vagi guiant per on has d'anar. Uh-huh. I que et posi els peus a terra, clar.
Clar, exacte. Clar. Doncs escolta, jo entenc a la Maria, perquè a veure qui et diu que no. A tu, clar, amb aquestes ganes, no? O sigui, que aquí...
Home, les ganes hi són, eh? I després ja veurem... D'aquí 2 anys torna'm a trucar.
Torna quan vulguis, eh? Mira, és que m'he passat de temps, però dic que és igual perquè és tan interessant, no? I ens ho expliques tan bé que jo crec que per la gent que potser estigui pensant en iniciar un projecte, sigui el que sigui, és important escoltar aquestes coses, no? La part bona i la part de dir, ostres, doncs de vegades m'han hagut de posar els peus a terra, no? Exacte. Perquè potser hi ha coses que jo voldria fer però que a la pràctica que doncs són complicades o no hi ha el finançament o el que convingui, exacte. Perquè el camí no és fàcil, Núria.
Mai. És no. Fàcil.
No, però bé.
Mentre hi hagi camí...
Exacte, això és l'important, que hi hagi camí. Miren, la Núria ara ja a botiga aquest mes de març i, escolta, això és imparable, eh? Zona d'influència, perquè estàs a Torredembarra, els serveis per la zona Baix Gaià, per entendre'ns...
Serveis avis, zona Baix Gaià. Servei xef a domicili, on ens diguin.
O sigui, gent de la demarcació de Tarragona, sí, que ens escolteu, sí, home, on vulgueu.
Aviam, tarragonès,
a Tortosa, difícil, però...
Més o menys tarragonès, no? Vull dir. I la resta, doncs, bueno, el que ens diguin, tant càtering, excepte els menús, han de venir a la botiga, uh-huh. Això sí, perquè de moment sóc minorista i no ho puc canviar. I només la part d'envio és la part dels avis, però la botiga poden venir, està oberta, poden demanar el càtering... Poden comprar regalets i poden emportar-se el menjar. Ja que venen a comprar regalets, que s'emportin el menjar.
Molt bé. Doncs el tenim més informació al web, és www.nocuino.cat i a Torredembarra, doncs, a carrer Filadors, amb indians, m'has dit.
Exacte.
Doncs això, van i saluden a la Núria, que jo crec que aquesta empenta l'hem de recompensar nosaltres també. T'agraeixo molt que hagis vingut.
Gràcies.
Espero que vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres, sobretot. És molta bona publicitat.
No, un plaer. Jo encantada que vingueu a explicar-me aquests projectes. Aquest és l'objectiu d'aquest espai. Escolta, que et vagi molt bé i quan tinguis novetats tu torna, eh?
I
on
tant,
vulguis.
I tant. Gràcies. Quan ja estigui allò, em diríem un cunyat, no?
Quan estiguis muntant el dòlar, recorda'ns i vens un dia a explicar-ho. Gràcies, Núria.
Molt bé, gràcies.
El teu pare es mereix el millor. Regala-li una subscripció a El Periódico i també rebrà gratis un lot de vins Raïmat. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00. Només amb El Periódico.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Potser el seu cas és similar al de la Núria, el que hem escoltat, no? Que han començat una nova iniciativa empresarial i els agradaria donar-la a conèixer i formar part d'aquest espai de talent amb denominació d'origen. Doncs vinga, ens poden enviar una nota de veu al WhatsApp del programa o una nota escrita al 672 65 35 34, 672 65 35 34. Ens donen a conèixer la iniciativa, les seves dades, eh? I els convidarem un dia, un dilluns, a passar per aquest espai de talent amb D.O. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem d'aquí 5 minuts amb més coses. Hem d'anar de vins, avui vins del Priorat, dels Guiamets, els de Mas de la Caçadora, i després, ja saben, Nacional 240, avui amb COPE Lleida, parlarem del glaucoma. No s'ho perdin, hi ha moltes coses sobre la taula. Fins a les 2.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía. COPE. Estar informado.
La madre de Gabriel asegura que nunca perdieron la esperanza de encontrar al pequeño con vida. Lo ha reconocido aquí en Herrera en COPE. Patricia ha confirmado que sospecharon de la pareja del padre de Gabriel, Ana Julia Quezada, pero que estaban esperanzados en que devolviera al pequeño. Ha pedido además no dudar de la bondad de Ángel, el padre de Gabriel.
Pues él tiene doble parte, pobrecito mío. Lo vi ayer destrozado, estaba muy arropado con su familia, muy, muy arropado. Es una persona maravillosa, que nadie dude de esto, que nadie dude de esto. Era imposible imaginarse lo que ha pasado. Yo voy a estar con él y voy a estar con él, porque tenemos que superar esto los dos juntos.
Y hay un punto informativo que centra la investigación a esta hora. Es la finca del Valle de Rodalquilar, propiedad de la familia paterna del pequeño. En el pozo de esa casa escondió Ana Julia el cuerpo de Gabriel. Estamos pendientes de que la Guardia Civil la traslade hasta ahí, hasta ese punto. A las puertas de esa finca está Adrián Gil.
Sí, ha podido llegar a Ana Julia hace escasamente 3 minutos en un coche gris tras un convoy de 5 vehículos en los que había un furgón blanco y 4 coches camuflados de la Guardia Civil. Aquí se encuentra el pozo donde supuestamente estuvo el cuerpo de Gabriel, una finca totalmente acordonada ahora mismo por agentes de la Benemérita y que están registrando. Este lugar es clave para poder reconstruir los hechos y poder así avanzar en la investigación.
Y hay más noticias en este lunes 12 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Este lunes nos deja un acuerdo que los firmantes califican de histórico. Es la rúbrica entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para conseguir la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra en un plazo de 3 años. El ministro Zoido asegura que el aumento será inminente.
Ningún puesto va a resultar perjudicado en beneficio de otro. La empezarán a notar en las nóminas muy pronto. Y en el 2020 la equiparación salarial será total, absoluta, real y al mismo tiempo efectiva.
Un juzgado de Barcelona obliga al ayuntamiento de la ciudad condal a colgar el retrato del rey. Tendrán que ponerlo en un lugar preferente y de honor de su salón de plenos. Al llegar al poder, la alcaldesa Ada Colau retiró un busto de Juan Carlos I. Fue una de sus primeras medidas al frente de la alcaldía y lo justificó porque no representaba la figura actual del jefe del Estado. Tras esta decisión del juzgado de Barcelona, ahora Colau está obligada a colocar el retrato de Felipe VI. Y al menos 40 personas han muerto hoy en un accidente de avión que se ha estrellado en el aeropuerto de Katmandú. Viajaban 67 pasajeros, hay alrededor de 40 nacionales de Bangladesh, 25 nepalíes, un chino y un maldivo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a hablar de una de las candidaturas al Premio Nobel de la Paz.
Y vamos a ver por qué. Es el líder de los católicos caldeos, del que hablamos bastante en nuestro programa, el patriarca Luis Sacco, que ha sido propuesto como candidato al Nobel de la Paz 2018 por su trabajo al servicio de la reconciliación y de la unidad de todos los componentes de ese gran mosaico que es Irak. La candidatura fue presentada a finales de enero por la asociación francesa La Obra de Oriente y la apoyan tanto cristianos como musulmanes. Precisamente dentro de la comunidad musulmana es significativo el fuerte apoyo de los líderes chiíes de la ciudad santa de Najaf, en Irak, y de líderes sunitas de Jordania y del Líbano. Frente a los riesgos del sectarismo y de la ruptura, el patriarca Sacco propone un Irak unido y basado en el derecho de ciudadanía de todos sus miembros, que sea respetuoso de la libertad religiosa y de los derechos de todas sus comunidades.
Pues, como siempre, deseando conocer todos los detalles en el espejo en una media hora. Gracias, José Luis.
Adiós.
Y en cuanto a los deportes, semana de Liga de Campeones y el Sevilla acaba de aterrizar en Manchester, Santi Duque.
Donde mañana Pilar se mide al United en la vuelta de los octavos de final de la competición. Con la expedición hispalense está un hombre de la cadena COPE, José Manuel Oliva. ¿Cuál es la última hora de los de Montela, Oliva?
Aún en el avión charter del Sevilla Fútbol Club aquí en el aeropuerto de Manchester acaba de aterrizar la expedición del Sevilla Fútbol Club con 23 futbolistas, todos los disponibles y con el problema que tiene Vincenzo Montella de cara al partido de mañana de buscarle un sustituto a Jesús Navas. Tampoco está, recordemos, Corchea para ese puesto y no puede jugar la Junc. Ya jugó Champions ante Loporta. A partir de las 8 de la tarde, hora española, 7 de la tarde, hora local, va a entrenar.
Va a entrenar el equipo desde las 7 y cuarto a las 8, a las 7 y cuarto y rueda de prensa a las 8 entrenará el equipo, gracias a José Manuel Oliva por esa conexión, todavía dentro del avión donde ha viajado el equipo. El miércoles será turno del Barcelona, que recibe en el Camp Nou al Chelsea tras empatar a 1 en Stamford Bridge. En el conjunto azulgrana hay optimismo sobre la recuperación de Andrés Iniesta. Además, llega una noticia de última hora: después de los incidentes ocurridos en el fútbol griego este fin de semana, el gobierno de este país heleno ha tomado la decisión de suspender la Liga de Fútbol hasta nuevo aviso. Y también una noticia de última hora: Navarra, la Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol acaba de comunicar las dos candidaturas a la presidencia. Juan Luis Larrea y Luis Rubiales ya son candidatos oficiales en la carrera para ser el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Esta primavera disfrútala en el Caribe con D de Travel Brand. Escapa de la rutina y viaja 9 días a Varadero, Playa Bávaro o Riviera Maya, en Hotel 5 Estrellas en régimen de todo incluido por 790 euros. Últimos días de venta. Reserva en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena. Te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Yo creo que lo primero que toca es agradeceros. Jolín, que os hayáis volcado con nosotros de esta manera, ¿no?
De vuestro apoyo nos está llegando muchísimo.
Tenemos un olivo centenario y lo ha levantado totalmente del suelo.
La playa de Antilla ha perdido 3 metros de arena. La primera fila de Charé también.
Está pasando
una movilización sin precedentes en favor de la igualdad. Miles de mujeres y también hombres en manifestaciones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una. Seguim en directe des de COPE Tarragona. Des d'ara i fins les dues hem d'anar de dins i connectar amb COPE Lleida, ja saben, Nacional 240, avui dedicada al glaucoma en el Dia Mundial d'aquesta afectació. En parlarem amb professionals mèdics i també amb l'Associació d'Afectats i Familiars pel Glaucoma, l'AGAF. Això serà d'aquí uns minuts, només 25 segons, i continuem.
¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, seguim amb més coses al programa. És hora d'anar de vins, com cada dilluns. Avui els hem anat a buscar als Guiamets, al Priorat, seguint la recomanació de l'Eva de Vega i Xalà. Avui volem saber més de la història, de la manera de fer i dels vins del celler Mas de la Caçadora, i per això m'acompanya a l'estudi el Joan Pujades. Joan, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Com estàs? Gràcies per venir d'entrada, eh?
Gràcies a vosaltres.
Molt agraïda, que sé que teniu molta feina i fer trobar l'estoneta s'agraeix. Escolta, Mas de la Caçadora, per aquell que ara l'estigui escoltant per primera vegada, fes-nos 5 cèntims de com comença la vostra història, va.
Bueno, la història comença físicament com Mas la Caçadora comença l'any 2004, en sèrio. Podem dir que l'any 2003 van començar a fer una mica així de prova i una mica més de divertimento, però després seriosament el 2004 fins ara. O sigui, és un celler pues, relativament jove. Agafem la tradició de viticultura que venia pues, dels pares i dels avis, i el que passa és que doncs, la gent jove ens vam embolicar una miqueta més i vam decidir, doncs, en lloc de només produir raïm, doncs, tancant una mica el cercle i acabar fent vi.
Tu et dedicaves al món del vi allò seguint la tradició de casa o et dedicaves a una altra cosa i has acabat fent vi?
Bueno, nosaltres estàvem a Barcelona perquè el pare treballava a Barcelona i després diguem-ne que la vinya era una cosa de cap de setmana,
sí.
Però poquet a poquet pues, et va enganxant una miqueta i després en lloc del cap de setmana pues, t'has de quedar fins dilluns i poquet a poquet pues, mira, et vas enredant i t'acabes quedant al poble i muntant un celler de garatge, perquè és el que tenim nosaltres.
Un celler petitet, per tant, no? Familiar. Total, o bueno, sí. Bàsicament que la majoria de coses tu fas tu mateix, no?
Quasi.
Tot. Pel que fa a la manera de treballar, que també ens ho deia la Eva, que ara escoltarem perquè us va recomanar, agricultura ecològica, no? Allò, diguéssim, el màxim respecte, com la majoria dels cellers que van passant per aquí darrerament, a la terra, no? La mínima intervenció possible.
Sí, és una manera d'entendre el món de l'agricultura. Veus que tampoc és tan... No és un salt tan gran quan t'hi llancis o t'hi poses. I és una opció, doncs, vaja, que nosaltres n'estem molt satisfets.
Mm-hmm. És una manera de treballar que és el que va agradar també molt a la Eva. I m'agradaria que escoltessis perquè la Eva, de Vega Xalà, et va recomanar, no només a tu, va recomanar també el celler Solà Clàssic, que a més hem parlat ara amb el Joan abans de tren, diu, perfecte, era el que jo volia recomanar, no? O sigui, sí. Vindrà la setmana vinent. Però mira, escolta el que ens deia la Eva.
Doncs jo recomanaria a Solà Clàssic, que està al Priorat a Bellmunt, i el Joan Pujades, de Mas de la Caçadora, que és un celler que està als Guiamets. Són el primer Solà Clàssic és Priorat i el Joan de Mas de la Caçadora és Montsant. I bueno, són dos cellers que són petits, que també s'ho treballen molt bé, treballen la terra ells mateixos, s'ho produeixen en família, fan unes produccions petites, molt cuidades, treballen molt bé la terra, treballen molt bé el celler, i bueno, jo me'ls aprecio moltíssim, fem moltes coses junts, i jo us recomano que tasteu els seus vins, perquè a mi m'encanten.
Bueno, escolta, veniu ben recomanats.
Sí, sí. L'Eva... És molt bona companya.
Llegia, em preparava l'entrevista i tafanejava una mica sobre Mas de la Caçadora, Joan, llegia un article en què hi havia unes declaracions teves que deies, més o menys, diu, som un celler d'anar per casa i fem el que ens agrada fer, no? I això és una mica, suposo que aquesta llibertat de treballar, no? També té molt a veure amb els vins que feu.
Sí, això és una... Bueno, no podia dir la paraula filosofia, però quan nosaltres vam començar, pensa que el món de la vinya i el món del vi, diguem-ne, és una cosa cíclica, o sigui que cada any es repeteix, perquè segueix el cicle de la vinya, i al celler doncs, passa exactament el mateix. I amb això no vull dir que sigui monòton, no?, aquesta repetició, perquè cada any doncs, tens algun extra que t'aporta la feina. I nosaltres, quan vam decidir muntar el celler, una de les coses que teníem molt clares és que, a part de treballar, doncs, ens ho diem de passar bé, no?, va ser una condició, diguem-ne, sine qua non. Fruit d'això, doncs, nosaltres cada any ens marquem el propòsit de que cada collita fem una prova, una vinificació. Aquesta vinificació doncs, pot sortir bé o pot sortir no tan bé, diguem-ho així, no? Si no ens surt bé, doncs mirarem de repetir-la i veure per què hem fallat. I, bueno, fruit de tot això, doncs, clar, doncs, tenim una gamma de vins doncs, una mica extensa pel celler que som, però és per això, no? Perquè ens agrada provar coses noves i nous reptes i vinificar varietats d'una manera o altra. I, bueno, és aquest el quid de la qüestió, no? Mm-hmm. Potser aquesta frase que vas trobar tu. Mm-hmm.
Una producció gran, dius. Quants vins feu? A veure, amb els de
bueno,
la Caçadora.
Producció gran en quant a quantitat, no. Perquè
varietat.
En quant a varietat, sí, perquè estem 20 etiquetes, doncs en tenim 10. Després en queda algun dia allà al calaix, encara que no ha sortit. Però en quant a producció d'ampolles, doncs ens situaríem al voltant de les 20.000 anuals, no?
Bueno. Que,
bueno, per Nantos està bé, però si ho compares amb altres celles, doncs és producció relativament petiteta.
És petiteta, però com dius, una gamma de 10 vins, no?
Sí.
Anem una mica a la teca. En Joan ens n'ha portat un blanc, ara penjarem la foto al Twitter també, que a més és un que ve amb una història molt especial darrere, no, Joan?
Sí, Nantos al 2010, la prova que vam fer, volíem fer una vinificació d'un monovarietal de Carañena, que és una de les varietats doncs, típiques de la nostra zona, i fruit d'això, doncs, quan ja tenim el vi acabat, et trobes amb una mica amb el nom que li has de posar, no? Tu tens una petita llista, però resulta que molts ja les idees que has tingut tu l'ha tingut algú abans i ho ha registrat. I, bueno, fa molts anys al poble dels Guiamets hi havia un celler, que es deia el celler Rosa la Guapa, i que treia uns vins amb la mateixa marca, el mateix nom del celler, doncs donaven nom als vins, no? Aquest celler, doncs, es va acabar perdent perquè els fills de l'amo, diguem-ne, no van continuar, era com una mena de hobby, no van continuar amb el hobby del pare, i finalment, doncs, això es va perdre, no? Nosaltres tenim a casa unes botelles originals que es feia amb aquest celler, i després, parlant amb l'Oriol Morell, que és el besnet del senyor Josep Morell, que és el que elaborava aquests vins dels Guiamets, vam dir, ostres, això és un nom molt xulo, què us semblaria si recuperéssim aquesta marca, no? Nosaltres també som un celler petit als Guiamets, no hi ha molta diferència. Ells estaven a un costat, a una punta del poble, i nosaltres a l'altre, per la mateixa carretera. I després, doncs, la família ens va autoritzar, diguem així, a fer servir una altra vegada el nom de Rosa la Guapa en un dels vins, no? Ens va demanar, no vull dir condicions, però sí que ens va demanar un parell de coses. Una, que abans de presentar, de treure els vins, doncs els hi presentéssim com els vestiríem per mantindre el bon nom de l'avi, que no fessin cap cosa molt extravagant. I la segona era si posaria, ens van dir si volíem continuar posant la rondalla al vi. Aquests vins, doncs, tots portaven penjats del coll de l'ampolla una petita rondalla, doncs, que és la que explica la història del Rosa la Guapa, no? Nosaltres vam dir que sí, òbviament, que era una de les coses que ens agradava molt. I aquí el que ens van dir, diu, home, aquesta rondalla, doncs, en la seva època no estava assignada per l'autor, ho sabria greu, doncs, posar el nom de l'autor, que era l'amo del celler, que era el senyor Josep Morell,
sí.
I nosaltres, bueno, això, encantats de la vida, doncs, ho vam fer així, que no costa gaire.
Mm-hmm. La rondalla Rosa la Guapa, que és la que dona aquest nom a aquest vi, és també història, una mica dels Guiamets, no? Llavors també esteu fent aquí reivindicant que no es perdi,
sí,
això,
sí.
Eh?
I és una història que nosaltres sí que hem forgat una miqueta amb la gent gran del poble, i realment van passar uns fets com els que descriu la rondalla, no? Se suposa que aquí, doncs, l'autor hi va posar una mica més de, diguem-ne, de sal i pebre,
sí,
per donar una mica més d'emoció a la història, però sí que va ser un fet que va passar realment al poble dels Guiamets, no?
Uh-huh. Mira, n'escoltarem un fragment, si et sembla, vale? A
d'acord.
Veure aquesta rondalla que me l'ha portat el Joan.
El ferit ha clos els ulls. Valguim Déu, quina desgràcia! Mentre s'escolten condols en aquella trista cambra. La vídua amb sanglots de plor, la Rosa Guapa agafava, i bo portant-la al celler era així com li parlava. D'aquestes botes que veus has de tenir recordança que el vi usat amb mesura no pot fer semblant desastre. Aquells mots per sempre més la Rosa Guapa escampava mentre s'anava fent gran. Al celler nous vins entraven. El fet és, però, de debò, i encara avui pot contar-se que persones ja d'edat l'han tremès els uns als altres. Seguim-ne, doncs, el consell que la Rosa a tots donava, la Rosa de Guiaumets, d'entre totes la més guapa.
Joan, explica'm una mica la història d'aquesta Rosa la Guapa.
Bueno, la rondalla de Rosa la Guapa ens situa al poble dels Guiamets cap a l'any 1800 i poc. Descriu un paisatge de vinya, d'ametllers i d'oliveres, que és tal com és el que tenim, diguem-ne, actualment. Ara sí que tenim algun cirerer, a diferència d'aquella època. I la rondalla, bueno, en aquella època cadascú es feia el vi a casa. I quan s'acabava la campanya de verema, el jovent del poble anava casa per casa a tastar en qui li havia quedat més bo el vi aquell any. Però tastant, la discussió de que si el teu és més bo o el seu ens agrada més, doncs anava una mica pujant de
tono. Massa tastos.
Bueno, la rondalla explica que en una de les cases on estaven tastant vi, de cop i volta s'apaga el llum de ganxo que il·luminava la sala, sent un crit d'esglai, i un jove li ha clavat un ganivet a la panxa amb un altre. Ja fent el ferit, el porten cap a casa, la seva dona plorant. Els Guiamets és un poble molt petitet, tota la gent del poble estava concentrada en aquella casa, i entremig de la multitud arriba una nena petita, que és la Rosa, la filla d'aquest matrimoni, i, bueno, la rondalla explica que el pare, en veu embarbussada, li diu les darreres paraules abans de morir. És una història que s'acaba de manera trista, no?
Sí.
I després la mare agafa a la petita, la baixa cap baix al celler, on tenen les botes que guarden el vi, i li fa una miqueta, doncs, la moralitat, no? El vi amb mesura és festa i és alegria, però amb desmesura doncs, pot portar la desgràcia, com ha sigut a casa seva.
Mm-hmm. Doncs amb mesura i amb alegria tenim aquest vi sobre la taula avui, aquesta Rosa la Guapa. El blanc m'has portat, explica'm una mica què hi tenim. Allà sabem d'on ve. Explica'm què hi tenim a dins de l'ampolla.
El Rosa la Guapa blanc és una base de garnatxa blanca, és un 90% garnatxa blanca, que és la varietat típica del sud de Catalunya. I després, el que hem fet, porta un 10% de moscatell d'Alexandria. És un cupatge d'aquestes dues varietats. Uh-huh. És un vi així alegre, fàcil, amb una mica d'alegria, vull dir, que et convida a fer una segona copa.
Home, mirar-te una tercera, també, això, si després no saps, un està a casa tranquil·lament, no s'ha de conduir ni res, és que convingui. Per tant, intueixo que és una cosa fresca, no?
És fresca, però, bueno, recordant que tenim al darrere aquesta varietat, com és la garnatxa blanca, doncs que són vins amb cos, amb una mica de potència.
Exacte. Molt bé, doncs també té la Rosa la Guapa, té la versió negre, no?
Sí, de fet va ser el primer que va sortir, el negre, sí. L'anyada 2010, que és el que quan et parlava abans. El negre és un... Vam intentar que al començament fos un monovarietal de Carañena, una de les altres varietats típiques del sud, però al final li vam afegir un 2-5%, una mica de garnatxa, una mica de merlot. És un vi que aquí sí que anem amb una guarda d'uns 12 mesos amb roure francès. Mm-hmm. I poca cosa més, és el vi aquest. Mm-hmm.
Per tant, Rosa la Guapa blanc, Rosa la Guapa negre, però parlem d'alguns altres vins que portin el segell de Mas de la Caçadora.
Nosaltres tenim... Bueno, jo personalment tinc debilitat per les varietats blanques. Sí. T'anomenaria un altre parell, que anem amb aquesta varietat. Un altre és el 13.
Sí.
El 13 és un 100% garnatxa blanca. Aquí sí que agafem una mica més de risc, tot i que tenim més experiència, perquè, per exemple, el Rosa la Guapa Blanc, em sembla que la primera anyada que va sortir va ser la 2013, i el 13 va començar l'any 2004, o sigui, quan vam començar el celler, és un vi que ja ens ha acompanyat tota la vida, no? Aquí sí que treballem amb una... És un monovarietal d'aquesta varietat, de la garnatxa blanca, però el que fem és una fermentació en barrica, treballem en barrica grossa de 600 litres, i deixem que actuï el llevat autòcton, o sigui, el mateix llevat que porta... el raïm, sí, a la seva pell, és el que fa tot el procés de fermentació de convertir el sucre en alcohol, diguem-ho així. I sense deixar la mateixa varietat, després passem a una secció que són els dolços i tindríem el panses. Això és un vi dolç també de garnatxa blanca. Aquí barregem tres tipus de vinificació que es fan a la península ibèrica. Deixem sobremadurar el raïm en camp. Quan el collim l'extenem en canyissos, com si fos un Pedro Ximénez de la zona sud, sí, d'Espanya. El deixem pansificar. Després el posem en una barrica. Aquí el que fem és... sempre busquem l'oxidació de la varietat. És una varietat molt oxidativa. I nosaltres, en lloc d'intentar frenar aquesta oxidació, la intentem donar-li més importància.
Potenciar-la,
això,
no?
Potenciar-la una miqueta. Deixem càmera d'aire a la barrica, que no, normalment és una cosa que no es fa mai... Per això mateix, com fan les garnatxes de l'Empordà, doncs, també és una busquen aquesta oxidació. I finalment intentem imitar, perquè no tenim el que fos una solera, no? Nosaltres quan buidem aquesta barrica on tenim el vi, en deixem una part i després ja afegim l'anyada següent al damunt, no? És una manera de mantenir una certa linealitat amb el vi, no? Vull que no hi hagi un salt molt gran d'una anyada a l'altra, no? Mm-hmm. I bueno, aquests serien...
Aquest és el panses, el vi dolç que feu, que a més n'hi ha una producció petiteta, perquè...
Sí, estem al voltant d'unes 500 ampolles. Avui en dia el consum de vi dolç a Catalunya tampoc és una cosa...
És veritat, això.
No és una cosa per tirar coves com era anys endarrere. Però bé, bueno, va sortint. Però ja dic, juguem amb la mèdia que tenim, no? Celler petit, doncs produccions petites.
És veritat que hem perdut una mica, no?, el consum dels dolços, dels rancis. Això ens ho diu sempre el nostre sibarita particular, el Carlos de l'Oranget. Sempre diu, ostres, és que aquí hem de fer una mica de feina de recuperar-ho, no? I que no es perdi, que això és tan nostre també, no? Aquest, el vi dolcet o el ranci, no?
Clar.
A acabar els dinars o el que sigui, que no ho perdem. Hem parlat de blancs, aquest Rosa la Guapa, el 13, n'hi ha algun altre, però bé, ens quedem amb aquests dos d'entrada, el panses. Els negres, a banda del Rosa la Guapa, me'n destacaries algun, Joan?
Bueno, i el QOM, que també és un dels primers que vam començar a elaborar des de que vam començar, és un perfil més clàssic de vi comparat amb el Ros la Guapa negre, que és un perfil, diguem, una mica més modern. Aquí si juguem amb quatre varietats, Garnatxa, Carinyena, Merlot i una mica de Cabernet. I a part, una diferència també és que fem servir una part del que es diu roure americà. Això ens dona un punt més clàssic al vi, com el que es feien abans, no? Sense buscar aquella impremta molt forta del tema del roure, però sí amb un punt de record, no? Que et doni aquest joc.
Mm-hmm. Quedin-se amb aquests noms, perquè ara el que fem aquí també és despertar una mica la curiositat. Saben la història que hi ha rere els vins del Mas de la Caçadora ara? Doncs ara els hem de buscar, importantíssim, on els trobem, Joan?
Bueno, tenim algun a Tarragona, estem a la vinateria Clot Martell. Després hi ha algun restaurant com és el Taller o el Llagut, que també, sí, que també hi són. Bueno, busquem també locals que més o menys que siguin de la nostra mida, diguem així, no?
Importantíssim que els restaurants apostin pels vins de casa, també. És una manera de que ens arribi als consumidors i que provem coses noves, no? Mm-hmm. O sigui, això és clau, jo crec, en l'engranatge,
sí,
aquest, no? Perquè, a més, el cell és que sou, doncs, petits, no? Per dir això, que sempre ho dieu, clar, la feina més dura no és fer el vi, sinó és anar-lo a vendre, Joan.
Sí, bueno, més que... Sí, és un... Podríem dir així, no? Perquè et demana un esforç a... Però, bueno, quan tu arribes a un lloc i el que hi ha darrere l'ampolla és el productor, l'altre interlocutor jo penso que et mira o veu una cosa diferent, no? Diu, és aquest el senyor que l'ha fet o la persona que l'ha fet i me'l veu oferir. O sigui, no és un... Sense voler desmereixer el que són els comercials, lògicament, Però sí que hi ha una relació, pues, molt més cordial, no? I la gent valora més el producte, al final.
Mm-hmm. Us podem visitar, per cert, al celler?
Sí, nosaltres no estem a cap guia de cellers visitables perquè se'n va editar una a la comarca perquè ens obligava a marcar un horari. Clar. I això, pues, és una mica difícil per nosaltres, però sí que qualsevol que truqui a la porta o ens via correu electrònic o per telèfon, obrim la porta sempre que ve algú. Això no hi ha cap problema.
Poden tafanejar una mica al web a www.masdelacaçadora.com, sí. Però avui m'agrada molt haver conegut una mica més la història, aquesta rondalla de la Rosa la Guapa, aquests vins, i no et deixo marxar, Joan, sense que em recomanis un vi.
Un vi, un celler.
Sí, sí.
Doncs mira, jo, seguint com et va dir la Eva, jo et recomanaria a la Teresa i al Toni del celler Sola Clàssic de Bellmunt del Priorat.
Mm-hmm. Doncs escolta, els convidarem la setmana vinent. T'agraeixo molt que hagis vingut. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març. Conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclemuntanya. Aquí, Diputació.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday.
Un minut i arribarem al punt de 2:15. Ho farem amb la nostra cançó del dia, aquest cabaret de Liza Minnelli, que ja saben, avui fa 72 anys.
Taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some...
No es perdin el que ve en la propera mitja hora. Connectem de seguida amb Cope Lleida. Avui parlem del glaucoma. Avui, 12 de març, es commemora el Dia Mundial del Glaucoma. Volem saber exactament com afecta aquesta malaltia, no només a nivell mèdic, sinó que parlarem també amb afectats i familiars. Així que no s'ho perdin, seguim en directe fins a les dues.
With whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen.
Doncs a part, així ja que en tenim ja dos per sobre de dos quarts de dues, camí cap a les dues, transitant per la Nacional 240, direcció Tarragona o direcció Lleida, depèn des d'on ens escoltis. Soc el Ricard Álvarez.
I jo la Mònica Carrasco. Què tal, Ricard?
Mònica, què tal?
Bé, bé, jo estava aquí esperant, dic, a veure on és, no, que no, mira, el estava, sento.
Doncs estava buscant a la nostra propera convidada, que està... Vaja, enfeinada no, enfeinadíssima.
Sí.
I que això és bo, eh?
Home, sí, sí, a veure, doncs presenta-me-la, perquè sí, crec sí. que, a més, ens ha fet un forat, cosa que és d'agrair,
sí,
eh? Per
perquè, això t'ho dic,
com deies, per tant, anem al tema, a veure,
anem
qui és.
Anem directes, avui anem a parlar, com ja hem avançat, del glaucoma.
Sí.
I connectem amb la clínica ILO d'oftalmologia de Lleida, on ens escolta i ens espera ja la doctora Carolina Pallàs, especialista en glaucoma. Doctora, què tal, bon dia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
muchas gracias. Buen día, doctora.
Primero de todo, gracias por atendernos. Ya sé que hoy, además, es el día especial del glaucoma, y desde las 8, ¿no?, que estamos pasando revisiones.
Desde las 8 y media.
Las 8 y media.
Toda la semana.
Muy bien. Bueno, Mònica, el primer de tot, potser que marquem del que parlem, no?
Exacte, sí, avui és el Dia Mundial del Glaucoma i volem, evidentment, després parlarem amb afectats i familiars, però volíem anar una mica a l'arrel per saber exactament, no? Doctora, com se produce el glaucoma, exactamente qué efectos tiene, porque si no estamos equivocados es la segunda causa de ceguera en el mundo, ¿no?
Claro, es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero es la primera causa de ceguera irreversible, ¿de acuerdo? Porque la pérdida que produce el glaucoma, la pérdida de visión y de campo visual, en el momento del diagnóstico ya no se puede recuperar, ¿vale? Ya. Por eso decimos que el glaucoma no tiene cura, porque no podemos volver a cómo estaba el nervio óptico cuando estaba sano, ni podemos recuperar la visión, pero sí que tiene tratamiento, porque en el momento que lo diagnosticamos, poniendo tratamiento y poniendo solución, lo podemos frenar, lo podemos detener y que el paciente no siga perdiendo visión.
Uh-huh. Vale, o sea, se puede detener, eso es una buena noticia.
Perfecto,
¿no?
Exacto, claro que sí.
Uh-huh. ¿Cómo lo detectamos?
Pues mira, normalmente si el paciente no tiene ningún familiar de glaucoma y no tiene noticias de esta enfermedad, normalmente son en revisiones normales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que el mejor tratamiento, entre comillas, para el glaucoma es el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz solamente lo puedes hacer cuando el paciente acude a revisiones periódicas, que serían necesarias como mínimo a partir de los 40 años, uh-huh, e imprescindible a partir de los 60. Glaucoma se puede tener a cualquier edad, incluso hay bebés con glaucoma, está el glaucoma juvenil entre los 10 y los 20 años, pero la edad más frecuente es a partir de los 60, porque glaucoma aumenta con la edad. Es verdad que puede haber glaucomas a los 30, a los 40, a los 45, y que por eso recomendamos las revisiones ya a partir de los 40, pero cualquier persona que tenga duda y quiera saber cómo está, a cualquier edad puede venir.
Doctora, ¿es una revisión especial o simplemente yo al año hago una revisión?
¿Qué va? Tiene que ser en el oftalmólogo, uh-huh, esto sí, y lo más importante es mirar cómo está el nervio óptico, que lo hacemos con una prueba que se llama el fondo de ojo, que a veces lo hacemos poniendo gotas de dilatar y a veces pues sin gotas de dilatar. Entonces hay que mirar cómo está el nervio, si ese nervio está sano, si ese nervio tiene ya glaucoma o si no tiene todavía glaucoma pero no nos parece del todo sano y entonces lo catalogamos de sospechoso de glaucoma y lo vamos a ir siguiendo con el tiempo. Sí. Eso es lo más importante, mirar el fondo de ojo cómo está el nervio. Y lo siguiente es mirar cómo está la presión intraocular. La presión intraocular no tiene nada que ver con la presión arterial del cuerpo. Y la mayoría de los glaucomas son hipertensivos, es decir, luego encuentras que la presión del ojo está alta. Pero ojo, que no son sinónimo. Hay gente que tiene la tensión alta del ojo y no tiene glaucoma porque el nervio no está dañado, y al contrario, hay gente que tiene glaucoma porque el nervio está dañado con una serie de características en el fondo de ojo, sin embargo, les tomas la tensión y resulta que la tensión está normal o incluso está en límites bajos. Entonces, una cosa no es sinónimo de otra, aunque glaucoma siempre es más frecuente con tensiones altas.
Uh-huh. Doctora, el otro día, preparando la entrevista y con motivo del Día Mundial del Glaucoma, encontraba unos datos que me parecieron destacables como mínimo, no sé qué le parecerá a usted.
Sí.
Leía que el glaucoma afecta alrededor de unos 167.000 catalanes, más o menos,
sí,
pero que unos 83.000 no sabemos,
claro,
vaya, que lo padecemos.
Sí, en cifras generales, en todo el mundo, esto es sabido en todos los países, que la mitad de la gente que tiene glaucoma ya no lo sabe. No lo sabe porque la mayoría de los glaucomas no dan sintomatología y porque son gente que se encuentran bien, no tienen otros problemas en la vista y entonces no van al oftalmólogo y no lo saben. Y esto es lo preocupante, que la mitad de las personas no lo sabe. Entonces, claro, lo mejor es hacer revisiones como mínimo a partir de los 40 años, porque en el momento que se detecte, ahí podemos frenarlo y estaríamos en un tiempo muy precoz.
Claro, porque esto es una enfermedad degenerativa, ¿no?, del nervio.
Exacto. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, por eso se llama neuropatía, y es una enfermedad que causa una pérdida de visión, primero del campo visual, de los lados, por arriba, por abajo, por tu lado derecho, por tu lado izquierdo, y si no la detienes, al final llega al centro de la visión y es cuando te das cuenta, porque te está afectando la visión central.
Sí.
Entonces, cuando tú consultas porque has notado que has perdido visión y el glaucoma es la única causa que hay en tu ojo, estamos en un estadio muy avanzado, porque tú ya te has dado cuenta, con lo cual la visión,
claro,
ha llegado de los laterales al centro.
Aún así es se puede parar, entonces.
Claro. Vale. Y además, normalmente, con ciertas agudezas visuales y con cierto campo visual, aunque se haya afectado, la gente puede funcionar y puede tener una buena calidad de vida. Lo más importante, sobre todo, es que multiplica por 4 el riesgo de caída, sobre todo si el glaucoma empieza afectando el campo visual inferior, que
bueno,
es el
claro,
que más utilizamos.
Claro, y además como afecta a edad avanzada, pues aún peor, ¿no?
Aún más. Claro, y antes no sabes si es el huevo o
claro,
la gallina.
Claro.
Me ha sido porque veo
claro
mal, o sí, es un poco complicado, claro. Pero cuidado con las caídas. Y luego al conducir, mucho cuidado también.
Doctora, la degeneración, ¿a qué velocidad afecta o esto ya depende de las personas?
Claro, es que hay tantos glaucomas como pacientes. Ajá. Nosotros siempre clasificamos, hay dos clasificaciones, glaucomas primarios y secundarios y de ángulo abierto y cerrado. Pero el mismo glaucoma con el mismo nombre y apellidos en distintos pacientes son glaucomas completamente diferentes.
Uh-huh. ¿Y el tratamiento en qué consiste?
Normalmente el tratamiento, tanto si es un glaucoma con la presión alta como si es un glaucoma con la presión normal, a día de hoy el único tratamiento es para bajar la presión. Y solemos utilizar gotas que se ponen en el ojo cierto número de veces. Láser también, hay bastante láser que hacer según el tipo de glaucoma, y luego también la cirugía, que en estos últimos años la cirugía, pues la verdad es que está avanzando mucho.
¿Y el tema de la cirugía y del láser es de una sola aplicación y se acabó el problema?
No, a veces es necesario hacer láser en varias ocasiones y a veces es necesario también operar en varias ocasiones. Hay que tener en cuenta que a veces diagnosticamos glaucoma a bebés, a niños, a gente muy joven. Entonces son cirugías que a lo mejor no van a durar toda la vida, hasta que la media de población en España son 85 años.
Claro. Doctora, te quiero hacer la pregunta del millón.
Sí.
¿Las pantallas afectan?
Al glaucoma no.
Vale. No te lo digo porque normalmente, claro, las pantallas de los teléfonos móviles o de los ordenadores en su día o de los televisores en su día eran los causantes de todos los problemas visuales.
No, para glaucoma no. Lo que pasa es que cuando tú estás fijando mucho la vista, disminuyes tu parpadeo y entonces el ojo se seca más. Uh-huh. Entonces hay más problemas de sequedad ocular y de molestias. Y luego estamos viendo, sobre todo los niños, que con el uso de aparatos para visión cercana está aumentando bastante la miopía, ¿vale? Pero directamente glaucoma no.
Claro, porque hemos dicho que el origen, digamos, puede ser, usted lo ha comentado, ¿no?, que haya tenido un antecedente en la familia, ¿no? O sea,
claro,
puede ser una cosa hereditaria.
Sí, hay, por ejemplo, las miopías de más de 6 diotrías, las hipermetropías de más de 3 diotrías, tener una anatomía especial del ángulo, que es lo que llamamos un ángulo iridocorneal estrecho, haberte dado un golpe, aunque sea hace muchos años, tener la tensión alta, todo esto son factores que pueden ayudar a que tengas glaucoma, pero es una enfermedad multifactorial y el único factor con el que podemos luchar ahora es la presión ocular. Pero sabemos que hay más factores vasculares, factores también hormonales, pero no los conocemos a día de hoy, entonces no podemos luchar contra ellos en la práctica clínica diaria.
Claro. Por tanto, las revisiones es la mayor arma, la única arma que tenemos, ¿no? Y
claro,
a mí me parece muy importante remarcar esto, porque es verdad que aquí los que somos de llevar de gafas de toda la vida, doctora, entre los que me incluyo, es verdad que lo tenemos incorporado lo de la revisión anual,
claro,
pues como el que va al dentista.
Exacto,
pero normalmente la gente que no tiene, pues por ejemplo,
nada,
ninguna dioptría,
claro,
es como que no lo vas a mirar porque estás bien, ¿no?
Claro, exacto. Claro. Al tú no tener ningún síntoma y de base no tener nada, pues normalmente tú ves bien y dices, bueno, pues ya iré. Y entonces esto, bueno, es lo que pasa, ¿no? Pero es lo mismo con las revisiones ginecológicas y con todo esto.
Claro, el problema son los síntomas, ¿eh?
Claro.
Claro, si uno está bien, ¿para qué voy a ir al médico? Si voy, me encuentran algo.
Claro, pero lo bueno es, como mínimo, aunque se nos puede pasar algún glaucoma, pero si ya vienes con 40 años... pues lo puedes coger muy a tiempo, y si no lo tienes, luego las revisiones no tienen por qué ser cada año, depende, normalmente es cada 2 años, a no ser que tengas un factor que predisponga, pues eso, un familiar tuyo que ya tenga tensión o glaucoma, o que tengas una miopía de, por ejemplo, de 10 diotrías, o que seas muy hipermétrope. Si no tienes factores que predispongan, a lo mejor puedes hacer las revisiones cada 2 años, pero la ideal sería la primera a los 40, y desde luego cualquier persona que tenga ya 60 años y no haya ido nunca al oftalmólogo, por favor que venga.
Escolteu,
por favor que venga a vernos.
La gent que ens escolta, els seus pares, avui directament trucada. Has anat a l'oculista? No, doncs directe. A més, és una revisió. La revisió és indolora?
No, claro, la gente...
Yo es que lo pregunto siempre.
No duele para nada, de verdad, Y además es que es muy sencillo y son, 5 minutos.
Pues vaya, o sea, más fácil
no
nos
lo podemos poner.
Además, la gracia de esto es que si te lo detectan, te lo paran y tú, si aún no lo has notado visualmente, no te vas a enterar de nada.
Claro.
Y ya está.
Claro.
Oye, doctora, curiosidad, ¿esto afecta por igual a hombres y mujeres?
En principio sí, pero dependiendo del tipo de glaucoma y de la edad, hay algunos que pueden afectar más al hombre y algunos más a la mujer, pero en general igual.
Cuando nos hablas de diferentes glaucomas,
sí.
Supongo que la diferencia la entendéis vosotros desde el punto de vista clínico, pero
claro,
los efectos son los mismos.
Bueno,
¿o se comportan igual o
claro,
son diferentes?
Al final la manera de trataros es lo mismo, ¿vale? Cuentas con las mismas gotas, cuentas con los mismos láseres y cuentas con las mismas cirugías, pero quizá la decisión de cómo actuar cambie, ¿vale? A lo mejor empiezas antes por el láser, antes que con las gotas. Esto depende.
Ajá.
Dependiendo del tipo, pues tú... y gotas hay muchas.
La afectación es la misma.
Sí, la afectación es la misma. El resultado final de la enfermedad es el mismo.
De unido, Mónica.
De unido,
hombre,
sí.
Se necesita un Día Mundial para este tema porque, como
mira,
decíamos,
sí.
es la primera causa de la ceguera,
claro,
irreversible.
Cuando esto empezó, se empezó solo con un día, que fue el día 12, pero como a veces ya sabes que puede caer viernes, sábado, domingo, pues vimos que era insuficiente. Entonces, a día de hoy, desde hace muchos años, es la semana entera que engloba el 12 de marzo.
Doncs és important. A veure, espero, doctora, que hayamos puesto nuestro granito de arena hoy para que,
ay,
si alguien
gracias,
no se ha hecho la revisión, mucho, que vaya a hacérsela, que esto es importantísimo.
Ay,
yo mismo, por ejemplo.
Pues
yo
venga,
mismo.
Ricard de
Cap. Estáis invitados.
A ver, yo cuando yo pregunto si duele o no duele y me dicen, oye, que esto es indolor, entonces no tengo problemas.
Nada, absolutamente daño cero.
No duele. Pues... los que llevamos gafas, esto ya, esto estamos acostumbrados. Ir al oftalmólogo es nada.
Claro.
Los valientes.
Doctora.
Doctora Carolina Pallás,
especialista
en glaucoma, estás tres veces a la semana en la clínica,
sí,
Hilo de oftalmología.
Sí.
Supongo que ahora, en los últimos años, es una especialidad muy demandada esta.
Pues la verdad es que sí, porque la población está envejeciendo ya mucho, ahora cada vez vivimos más, entonces hay enfermedades que antes no se veían tanto porque no llegábamos a ciertas,
claro,
edades, pero con el glaucoma avanza con la edad. Entonces, cuanto más edad, más riesgo tienes, claro.
Doctora, gracias por atendernos, que ya sé que estás en medio, ¿eh?
No, un placer, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
De unido, doncs, sí. Bueno, la doctora ens ha posat molta llum,
Sí, no, jo em quedo amb sobretot això que ha dit, no? Que és una malaltia, evidentment, que és irreversible, però que es pot parar. Per tant, la importància del diagnòstic precoç. A mi m'agradaria, Ricard, també presentar-te a l'altre convidat d'avui, que hem tingut la part més mèdica, no? M'agradaria que presentar-te al Javier Albacete, ell és membre i portaveu de l'Associació de Glaucoma per Afectats i Familiars a Catalunya. Javier, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Bon dia, Javier.
Un plaer. Bon, escolta, per aquells que no coneguin l'associació, Javier, explica'ns una mica com us formeu i per què us vau fundar el 2005, no?
Sí, aquesta associació es va formar a Alcalá de Henares, a la província de Madrid, i va començar, doncs, amb la senyora, la presidenta del final que porta aquesta associació, que ella, com a afectada, pues, es trobava en una situació que en aquell moment no hi havia ressò, no? I llavors estàvem en un punt de que no ens coneixíem. Vull dir, o estàs sec, no tens visió, o si estàs entremig amb baixa visió, doncs no et reconeix ningú.
Uh-huh.
I aquesta dona va començar allà al Alcalá de Henares. A poc es van ampliant amb delegacions, i aquesta és la que porto jo des de fa un parell d'anys.
Des la diguéssim, la representació de l'associació a Catalunya, no?
Seríeu
vosaltres, que
sí,
sou a Barcelona. Quanta gent forma part de l'associació ara mateix?
Bueno, de glaucoma no hi som gaires encara, sobre uns 30, perquè també n'hi ha d'altres associacions que acaparen la discapacitat visual. De totes maneres, de vegades ens trobem que és com un tema una mica tabú, no? Que hi ha gent que no li agrada parlar del tema, no? I llavors la nostra tasca és conscienciar de poder xerrar d'aquests temes.
Dius que és un tema una mica tabú, potser és una mica, hi ha un component potser de vergonya, perquè ens ha dit la doctora...
Complexa, sí.
No? Sí, una mica, perquè ens ha dit la doctora que, evidentment, si això, tot i que sigui irreversible, doncs té tractament i es pot fer, no?, doncs, vida normal. Llavors suposo que hi ha molta gent que té aquesta vergonya, no?, de dir que potser té aquest problema, que al final, escolta, és una malaltia com qualsevol altra.
No, i que,
sí, és una malaltia crònica i es
clar,
pot...
Clar, no direm que té cura, però es pot aturar, clar.
Es pot aturar, sí.
Mm, sí,
això és importantíssim. Jo li comentava a la doctora, Javier, unes dades que a més també vosaltres com a associació, no?, avui heu volgut posar de relleu en el Dia Mundial del Glaucoma, i és que pràcticament a Catalunya hi ha unes 83.000 persones que no saben que tenen aquesta malaltia, i ens deia la doctora, clar, és que hi ha molta gent que no va mai a fer-se una revisió perquè a priori no té cap problema ni de dioptries ni d'hipermetropia, res, no?
Clar, hi ha per una banda una manca de cultura de previsió i per una altra banda, com que haurà dit la doctora, és indolora, no se sent res. Jo particularment, en el meu cas, com que també tinc miopia, jo no me n'adonava. I clar, quan m'ho van diagnosticar ja era en un estat avançat.
Mm-hmm. Ricard, sé que li volies preguntar al Javier.
No, la veritat és que dèiem que potser fa una mica de vergonya, que potser la gent... Però jo crec que, per exemple, amb l'entrevista que hem tingut avui amb la doctora, amb el Javier, que estem parlant ara de l'associació, tot plegat fa que potser algú que ens estigui escoltant, que no s'ho arribi a plantejar, em pugui arribar a parlar o pugui arribar a parlar amb una persona que coneixi que és oftalmòleg o li pugui anar a arribar a dir, escolta, ves allà i demana una consulta, pugui anar, se li pugui detectar i se li pugui aturar. Per tant, està molt bé fer-ho visible.
Clar, perquè és superimportant detectar-lo a temps. Un cop detectat a temps, no és tan problemàtic, no? És més problemàtic quan ja està en un estat avançat. Mm-hmm.
Clar.
Javier, escolta, no sé com si és, amb quins graus es medeix això. Quina afectació tens tu del glaucoma?
Jo he perdut una part del camp visual de la part esquerra superior. Mm-hmm. I comporta, doncs, que a vegades tinc problemes a vegades per passar segons quins carrers, no?
Yeah.
Perquè el camp visual està afectat. També m'agradaria afegir de que és important aquesta sensibilització, perquè a la població hi ha molta gent que no en sap, no en té ni idea d'aquest tema, i passa que de vegades hi ha molta gent, molts afectats, que no se'ns nota. Llavors, yeah, quan ho expliques, de vegades no, els hi costa entendre. Els hi costa entendre segons com, quan jo he demanat ajuda per passar un carrer, en aquest cas un carrer ample, una avinguda, em miren com que no acaben d'entendre bé el per què, no? Perquè no sóc cec ni porto ulleres de sol, només les porto quan em fa sol.
Clar, com que no entenen que hi hagi un terme intermig.
No, i m'ha passat també a vegades a qüestions, a situacions de feina laboral, perquè no tothom té la capacitat de poder entendre la situació.
Clar.
No?
De fet, Javier, des de l'associació, aquesta també és una de les vies que vosaltres ajudeu, no?, als afectats, de saber, per exemple, doncs, a nivell legal, no?, quina ajuda pots tenir o quins,
sí,
passos a seguir.
Sí, orientar, sí.
Perquè aquí suposo que, evidentment, quan et trobes potser amb un diagnòstic d'aquest tipus i tens alguna pèrdua de visió, és essencial que algú et digui, mira, doncs pots trucar a aquesta porta, tens aquests drets, no?, diguéssim.
Exacte, sí, bueno, i les solucions a poder aturar la malaltia, sobretot, no?
Déu-n'hi-do.
Aquest és el tema principal. Hi ha molta gent, bueno, hi ha gent que no en sap, que t'agafa de sorpresa i quan al principi del diagnòstic és molt angoixant. Jo, així és com a mi em va passar, i d'aquesta manera vaig trobar l'associació, perquè ningú m'acabava d'explicar. I llavors ells em van poder orientar bastant bé.
Perquè tu, Javier, tu te'n vas adonar que tenies una pèrdua o t'ho van detectar
no,
amb una
revisió?
No, m'ho
va detectar un optometrista.
O sigui, tu encara no te n'havies adonat que estaves tenint una
pèrdua? No.
Clar, és el que dèiem, és asimptomàtic, no? Això,
sí.
Com a mínim al principi, vull dir, no, fins que no tens pèrdua...
Fins i tot, com a, entre cometes, anècdota, cap a l'any 2004, un altre òptic m'havia comentat que la pressió interna de l'ull la tenia un pèl alta, i ho vaig comentar al meu oftalmòleg, i llavors jo tenia 40 anys, i em va dir el doctor, pues, que com era possible que jo pensés en aquestes coses.
Imagina.
I li vaig dir, dic, la meva àvia tenia glaucoma, i si tinc aquesta pressió ocular, doncs jo vinc a visitar-la per això. En aquell moment, aquell senyor em va dir que no era el moment adequat, que no estava malament. Sempre m'ha quedat el dubte si era...
No te la va voler fer?
Me va fer la revisió de pressió, però em van quasi fotre, bronca,
sí,
per perquè a la meva edat, als 40 anys, com podia jo pensar en glaucoma?
Imagina't.
I això em va semblar, per part d'ell, pues, ara ho sé, pues una ignorància fatal, no?
Clar, mira, el que ens ha dit la doctora precisament, sí. No, doctora Pallàs, que realment a partir dels 40 és imprescindible, sobretot ja, no?, els 50-60, perquè a partir dels 40, si no ens hem fet la revisió o no ens fem revisió ocular anual, que som-hi tots, no, Javier?
I sobretot qui tingui antecedents familiars, clar, sobretot abans, fins i tot.
Clar.
I tampoc es parla, per sort no n'hi ha gaires casos, no?, però també existeix el glaucoma infantil.
Mm-hmm.
No?
Sí.
I llavors són temes que no es parlen, no sé.
Ja, per sort, tu has dit, Javier, que això va ser el 2004, no? O sigui, per sort, realment suposo que també tots hem avançat, no? Es coneix una mica més, també les tècniques de diagnòstic suposo que han avançat,
han
no?
Avançat,
I tot això, tot ajuda.
I sobretot anar conscienciant, no?, que és la nostra tasca, i anar conscienciant. Uh-huh. I puc dir que jo a la meva feina, doncs, al departament on estic, quasi, no dic tots, però la majoria, avui dia els meus companys, van a revisió cada any. I per mi, doncs, és una satisfacció poder haver aconseguit aquesta sensibilitat.
És aquell granet de sorra, oi?, que diem cadascú que podem fer, no? I clar, un no fa res, però molts...
Exacte.
Fan una platja, per entendre'ns.
Exacte, doncs mira, esperem que avui n'hagin posat algun més. Jo aprofito per dir, mira, Javier, el web de l'associació, l'associació és AGAF, és www.associaciondeglaucoma.es, vale? Allà
correcte.
Tenen informació,
correcte.
Telèfons de contacte, perquè doncs, si pot ser algú que ens estigui escoltant es vol posar en contacte amb vosaltres, perquè s'hi troba o té un familiar que s'hi troba, doncs que pugui tenir allà tota la informació. T'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquests minuts, sempre que vulgueu, ja saps.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Un plaer.
I sempre a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
Doncs, gràcies, Javier.
Mira, espero que hàgim donat a conèixer l'associació a algú ric. Encara jo, si és una persona, ja em dono per satisfeta, eh?
I tant que sí. Fem una pausa.
Vinga.
I després m'expliques a veure què fem demà, eh?
Així va.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
Ah, ¿no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan más de 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Semana Santa para iniciarte en el método Pascal. Además, están en toda España.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en institutopascal.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Boca Miño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en hipercor.
Un minut i arribem a les 2 de la tarda. Seguim a la Nacional 240.
Seguim, però es queda ja res, eh?
Res,
de seguida venen les notícies.
Escolta, què farem demà?
Doncs, home, demà és dimarts, per tant, que ens toque cuina,
cuina
i a Aleida Martí. veure amb què vindrà.
A Leida, a veure si em demanarà una altra foto, una altra...
Un dia li haurem de dir a la Leida que ens faci ella la recepta, a veure què ens surt de tot això.
Home, doncs, saps què podríem fer un dia?
Canviar
si la
papers.
Si la seva... Bueno, això a part, però si la seva activitat professional li permet, que vingui a Lleida a fer el programa.
Home,
que el vingui a fer des de Lleida.
Això ens faria molta il·lusió.
A veure si la veig i la conec, perquè no la conec.
És veritat, no es coneixen en persona.
No.
Això és curiós.
Clar, no
però
pot
aquí,
ser això.
Aquí hi ha part de la gràcia, també.
També.
Però si un dia, et dic, lo de la recepta no ho descartis. Un dia em va confessar que feia flams.
Ah, sí? Ui, doncs ja està.
Un dia que ens faci flams i que em porti.
Doncs ja està. Un dimarts li donem tot el tram horari aquest.
Això serà demà, eh? A partir
demà.
De la 1, ja saben, Nacional 240, nosaltres a les 12:20, com un clau.
I tant que sí. Escolta, que acabes de passar un bon dilluns.
Igualment.
Adeu.